A ver,
en el techo del Congreso.
Don Antonio Jiménez, ¿qué os dice esta noche?
Antonio Tejero Molina.
Exacto.
Que se lo piense, Pedro Sánchez.
Exacto. Bueno, nosaltres
marxem. Res, demà, demà més. Que vagi bé.
Demà plataforma.
Les 8 en punt. Bona nit.
A RAC 1, 9 7. Amb Anna Ballonesa.
Tot a punt perquè demà al migdia arrenqui el ple d'investidura de Pedro Sánchez al Congrés, un debat que es preveu tens, tenint en compte les circumstàncies, pacte amb els independentistes, llei d'amnistia acordada i la dreta i l'ultradreta fent servir tots els mitjans per frenar tant l'investidura com també la tramitació de la llei d'amnistia. Una tensió, però, que ja fa dies que s'ha traslladat al carrer. Avui torna a haver convocada una concentració davant de la seu del PSOE a Madrid, però totes les mirades, ara ho dèiem també, estan posades en el dispositiu de seguretat de demà al voltant del Congrés. Hi haurà més de 1.500 agents antiavalots als voltants de la Cambra Baixa per evitar qualsevol intent de boicotejar aquest ple. Precisament sobre aquest dispositiu de seguretat i també dels aldarulls que ja hi ha hagut aquests dies a Madrid, en parlarem amb un dels grans experts en la matèria a tot l'Estat, Amadeu Recasens, que ha estat, entre d'altres, director de l'Escola de Policia de Catalunya i també ha dirigit el Gabinet d'Estudis de la Secretaria d'Estat d'Interior. I ho comentarem tot plegat a la tertúlia del 9C, avui amb la redactora en cap de Societat de la Vanguardia, Susana Cuadrado, el politòleg Silvio Falcón, l'advocat i escriptor Jordi Cabré i també el professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés, Raimundo Viejo. Tot el que passi demà a Madrid us ho explicarem fil per randa a RAC1. Jordi Basté, que s'hi posarà de 8 a 2 en directe des del Congrés. Seguirem tota l'actualitat al RAC1 migdia i també el versió RAC1. I al vespre farem el 9C en directe també des del Congrés per recollir totes les intervencions del dia. Per tant, demà dia intens a Madrid i també a RAC1. Al voltant d'això, alguna derivada més encara. D'una banda, sobre la protecció de Carles Puigdemont, ara el Departament d'Interior demana oficialment al govern espanyol que autoritzi el servei d'escorta. De fet, avui el ministre Félix Bolaños ha dit això al món a RAC1.
Yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio de Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
Per tant, tot fa pensar que aquesta vegada no hi haurà cap entrebanc perquè Puigdemont pugui tenir aquesta protecció. I d'altra banda, sobre la llei d'amnistia, Junts assegura que són molt més de 300 les persones que se'n podran beneficiar. Una dada, aquesta de les 300, que ahir apuntaven fons del PSOE. El secretari general del partit també ha defensat que, tot i que la llei no hi apareix directament al concepte de l'OFER, sí que s'inclouen els casos. I al marge d'això també parlarem de la sequera i de les restriccions d'aigua i de les novetats del cas de Dani Alves, bàsicament que haurà d'anar a judici després que l'Audiència de Barcelona hagi rebutjat l'últim recurs que havia presentat la seva defensa. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular del temps, demà les temperatures reculen de manera clara a les comarques de Girona i també a la costa i al prelitoral de les de Barcelona i del Camp de Tarragona, i a la resta el descens serà menys marcat. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Pedro Sánchez afronta demà el seu quart debat d'investidura. Un ple que començarà demà al migdia, gairebé 4 mesos després de les eleccions. Si tot surt com s'ha negociat, Sánchez, que tornarà a ser president espanyol, doncs, el dijous.
La votació no serà fins demà passat. 179 vots a favor i 171 en contra, si no hi ha cap entrebanc. Amb l'amnistia sota el braç, els partits independentistes, Esquerra i Junts, donaran suport al candidat del PSOE.
L'eix del discurs serà la reivindicació d'un govern progressista i defensarà la necessitat també de bloquejar qualsevol iniciativa de dretes. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, sobretot una defensa aferrissada de les polítiques socials, l'eix de l'acord amb Sumar. Això centrarà la seva primera intervenció, passarà de puntetes per l'amnistia i ho focalitzarà tot en la igualtat, en els drets, en la dignitat de les pensions, l'increment del salari mínim i totes les promeses del programa de govern. Reducció de la jornada laboral, ampliació de permisos retribuïts per maternitat i paternitat són les 230 mesures presentades fa més de 3 setmanes. Segona part, el cara a cara amb dretes, totalment diferent. Patxi López ho exemplificava així.
Y el Partido Popular, por no querer poner un cordón sanitario a la extrema derecha, se ha puesto un cordón sanitario a sí mismo. Y partidos, formaciones políticas que en otras ocasiones hubieran sido aliados, y lo fueron, del Partido Popular hoy no quieren ni verle ni en pintura, porque viene con la mochila de Vox, de la peor ultraderecha.
Però per molt que PP i Vox recriminin l'amnistia a Sánchez per governar, ell entrarà al cos a cos contra la dreta i l'absorció de polítiques ultra per part del Partit Popular.
D'aquesta manera, per tant, Jordi, el debat de l'amnistia que se'l reserva per l'últim cara a cara de demà amb Junts i amb Esquerra.
Exactament, allà és on entraran els detalls de l'amnistia, tota la negociació i els retrets que hi pugui haver de l'acord. Això sí, el PSOE defensa que l'acord, per sobre de tot, el que fa és encarrilar de nou Junts a la via política, lluny de cap unilateralitat, el mateix que ja va passar amb Esquerra ara fa 4 anys. Això també li ha de servir a Sánchez per fer pedagogia de l'amnistia, perquè hi ha la percepció, si ho expliquen fons del PSOE, que hi ha molt votant d'esquerres que no es fa seva l'amnistia i es necessita normalitzar aquesta situació. D'aquí la màxima, avui Bolaños, ho repetia el món a RAC1, que amb el temps es veurà que és un dels grans èxits de l'era Sánchez.
I precisament Junts per Catalunya i Esquerra trauran pit als seus discursos d'haver aconseguit aquesta amnistia pels independentistes encausats. Ara bé, també advertiran Pedro Sánchez que si vol estabilitat haurà de complir els acords. Enviat especial de RAC1 a Madrid, Adrià Santasusagna.
Junts i Esquerra sortiran demà amb el trumfo sota el braç. Junts per Catalunya amb l'amnistia, el compromís d'estudiar el lawfare i la taula mediador que s'ha de reunir aquest mateix mes de novembre. Esquerra també exhibirà l'amnistia com a necessària, la taula de diàleg entre governs i la taula entre partits, també amb la figura de verificador. Això a més del traspàs de Rodalies i la reducció del deute del Fla. Ara bé, també volen deixar clar Pedro Sánchez que no té carta blanca i que a partir del moment que sigui president ha de començar a complir amb tots els compromisos. Si no ho fa, o va més tard del compte, no tindrà els vots necessaris per la legislatura i, per tant, no podrà aprovar lleis importants com la dels pressupostos.
I com dèiem, el debat de demà, que arrenca a les 12 del migdia, a RAC1 en farem un seguiment tot el dia amb un programa especial del món a RAC1 des del Congrés, també el RAC1 migdia i el versió RAC1 que actualitzaran totes les novetats de la jornada, i al vespre, a partir de les 8, farem un nou ser especial en directe des de Madrid, com dèiem abans també des del Congrés dels Diputats. La votació, això sí, no està prevista fins dijous a l'hora de dinar, i això vol dir que seran més de 14 hores de debat, Jordi.
Si arrenca Sánchez demà a les 12, les seves intervencions no tenen límit de temps. Això és el que dificulta fer previsions acurades de l'hora d'intervenció de cadascú. Farà un primer discurs, se suspendrà la sessió fins al voltant de 3:45 de la tarda, i després és quan hi haurà el xoc. Feijóo tindrà mitja hora inicial, 10 minuts de rèplica amb les respostes de Sánchez, tot sumat al voltant d'unes 2 hores. L'ordre és de major a menor. Després de Feijóo, Abascal, el grup de Sumar, Esquerra i Junts. Això sí, hi ha temps. Si no, Junts saltaria el dijous al matí, abans de Bildu i el PNB, grup mixt i el PSOE, perquè tot i que el candidat sigui socialista, també hi ha temps d'intervenció pel seu grup. Tot això ens situa la votació de dijous entre les 2 i les 3 de la tarda. Votació que és llarga perquè és per nomenament de viva veu, no és secreta. Si Sánchez no tragués la majoria absoluta, que no està previst, nova votació dissabte. Però la previsió és que això no passi. Divendres prendrà possessió del càrrec davant el rei i tot el cap de setmana per travessa de ministeris.
Gràcies, Jordi. Doncs precisament sobre això ja comencen també a aparèixer els primers noms a les travesses que poden ocupar lloc al Consell de Ministres. El diari ara apunta que Sánchez prepara una revolució, vol un executiu, diu, amb un perfil més polític per fer front a l'ofensiva de la dreta, i en aquest sentit sonen noms com Antonio Hernando i Ximo Puig pel PSOE, i també Ernest Urtasun per Sumar. Aquest últim també l'apunta El Periódico, que especifica que s'encarregaria de la cartera de Cultura que fins ara ocupava Miquel Iceta. Seria un dels 5 ministeris que tindria el partit de Yolanda Díaz. El diari també publica que la cap de l'oposició d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, la metgessa Mònica García, ocuparia el Ministeri de Sanitat. Ara bé, com dèiem, són travestes i, per tant, s'han d'agafar amb pinces perquè la confirmació no se sabrà fins als propers dies. Mentrestant, les dretes que intensifiquen la pressió contra Pedro Sánchez quan falten poques hores per la investidura, el PP, per exemple, que avisa que serà la legislatura més moguda a l'Estat, i Vox, i en canvi opta per posar en marxa la cursa als tribunals. Tornem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, dues estratègies diferents. El PP opta de moment per les paraules i amenaça el PSOE amb un avís. Cuca Gamarra preveu que seran uns anys moguts a Espanya.
Una legislatura que, sin duda alguna, con la anomalía en la que se ha introducido, ya avanza que será la más convulsa de nuestra democracia.
De fet, els populars cada dia plantegen una nova forma de filibusterisme polític. Avui han deixat caure que la mesa del Senat Senat pugui congelar la llei d'amnistia que arribi del Congrés. Justament des de Vox, Santiago Abascal adverteix els dirigents del PP.
Que presentaremos querellas contra los miembros de la mesa del Congreso si admiten a trámite la ley de amnistía, y haremos lo mismo también contra los miembros de la mesa del Senado si se admite a trámite en el Senado.
Això després que avui Vox hagi presentat al Suprem una querella contra l'amnistia, Sánchez, Puigdemont, el PSOE i Junts, tot en un mateix sac. El tribunal, però, a diferència del que demana l'extrema dreta, no ha mogut ni un dit per parar la investidura.
I interessant també avui sentir Josep Borrell, que ha recollit cable i que ara explica les bondats de l'amnistia. Si ahir l'alt representant per la política exterior de la Unió Europea, recordem que deia que estava preocupat pel contingut de la llei, avui diu que es tracta de posar el comptador a zero.
Las amnistías se hacen con este objetivo. Históricamente las amnistías son el punto final de una fase de conflicto que trata de hacer borrón y cuenta nueva. Todas las amnistías tienen este objetivo y naturalmente esta también lo tiene. Pero no voy a decir nada más sobre eso por razones obvias, estando donde estoy.
Rectificació, per tant, de Borrell, ni 24 hores després de mostrar-s'hi en contra. Doncs bé, sobre la investidura de Pedro Sánchez i el paper de la dreta durant la legislatura que tot just comença, li han preguntat avui al delegat del diari ABC a Catalunya, a l'exgovern, què en pensa.
Una de les característiques de la política contemporània és la sensació de que tot s'accelera, de que tot passa ara. Una dinàmica que quasi no ens deixa lloc ni per la reflexió ni per la mirada llarga. El cert és que, després d'uns dies de turbopolítica, el que tindrem a acabar la setmana és nou president del govern. Una nova demostració de la capacitat de supervivència o de resiliència, com se'n diu ara, d'un polític sense escrúpols ni paraula. Algú, això sí, que es pot vantar d'haver assistit als funerals de tots els seus adversaris polítics. La realitat és que ni les manifestacions massives de tot l'Estat contra l'amnistia, ni molt menys l'exaltació franquista de la Sins de Ferraz, impediran que Sánchez surti del Congrés el proper dijous com a president. No cal subratllar que el que tenim per davant és una legislatura inestable, però no serà Sánchez l'únic que ho pot passar malament. Només cal veure la incomoditat amb la que el PP, Núñez Feijóo en concret, està transitant per aquestes setmanes de soroll i fúria, on hem passat d'uns inverossímils intents d'aproximació a Junts a les proclames més apocalíptiques d'aquests últims dies, un escenari on la presidenta madrilenya, Díaz Ayuso, és qui més còmode es troba. La legislatura tot just comença i ja caminem esgotats.
Gràcies, Àlex. I sigui com sigui, la investidura que amenaça de reviscolar la tensió als carrers de Madrid. A aquesta hora tenim una altra convocatòria de l'ultradreta davant de la seu del PSOE, on cada dia que passa hi assisteix menys gent, però la policia sí que espera una gran mobilització per demà al voltant del Congrés dels Diputats. S'hi desplegaran 1.600 agents antiavalots per impedir qualsevol interferència a la cambra. Última hora des del carrer Ferraz. Benet Iñigo, bona nit.
Bona nit, i això vol dir que la policia ha desplaçat fins a Madrid agents antiavalots d'altres punts propers per completar el dispositiu. De fet, més de 1.600 agents de la UIP. L'entorn del Congrés ja està blindat hores d'ara amb centenars de tanques preparades per impedir el pas a possibles manifestants. La idea és mantenir-los ben lluny de l'edifici i fer una segona corona de seguretat al voltant del Congrés. Segons Interior, en tot cas, aquest dispositiu és gran però no excepcional. A l'investidura de Rajoy, per exemple, explica que el 2016, també amb protestes convocades a l'exterior, s'hi van desplegar 1.000 antiavalots, i els que hi haurà demà són pràcticament els mateixos que en partits recents del risc del Real Madrid. Ara mateix, aquesta manifestació de demà, convocada per demà, pot revifar una protesta que, com deies, Anna, ha anat a menys els últims dies. Després de 12 nits a Ferrat, ara hi ha menys de 1.000 persones, com les podeu sentir, fent els càntics habituals contra Pedro Sánchez i, sobretot, el crit estrella Puigdemont a la presó.
Ho sentíem, doncs, ara, menys d'un miler de persones a aquesta hora, de moment, a Ferrat. De totes maneres, Benet, anirem connectant amb tu per saber quina és la situació aquí davant la seu del PSOE. Fins ara, gràcies.
Fins ara, perfecte.
I mentrestant, el Ministeri de l'Interior, que ha suspès tres guàrdies civils per criticar públicament l'amnistia, i el govern espanyol se'ls apartarà durant tres mesos i fins i tot se'ls podria expulsar. Els agents van publicar un comunicat a través de l'associació Pro Guàrdia Civil en què afirmaven que estaven disposats a vessar fins a l'última gota de sang per defensar la unitat d'Espanya. Un minut per un quart de nou, precisament parlant de seguretat, el Departament d'Interior demana oficialment al govern espanyol que autoritzi el servei d'escorta a Carles Puigdemont. Després de veure la bona predisposició del ministre Félix Bolaños aquest matí al Monarracú, la Generalitat ja ha fet el primer pas perquè l'expresident pugui recuperar la seva seguretat. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, assegura que Puigdemont hi té tot el dret.
El president Puigdemont, en tant que president que ha estat de la Generalitat de Catalunya, té dret a la seva seguretat. Com saben, doncs, per sortir fora de l'Estat, qualsevol policia requereix de l'autorització del Ministeri, i en aquest sentit sembla ara que hi ha hagut un canvi de criteri.
De fet, aquesta tarda Elena ha enviat una carta al ministre Marlaska demanant-li que permeti als Mossos, amb l'armament reglamentari, viatjar a Bèlgica per fer aquest servei, a Giró.
A la carta, Elena critica que fins ara la Moncloa hagi fet com si sentís ploure en diverses ocasions. Després de les paraules del ministre de Presidència aquest matí a RAC1, el conseller creu que l'escenari ha canviat. Félix Bolaños ha donat per fet que el Ministeri de l'Interior no hi posarà bastons a les rodes.
Yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber, y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio de l'Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
Bolaños, però, no s'ha atrevit a posar data al retorn de l'expresident, reivindicant indica que el text de l'amnistia és plenament constitucional, però admet que el seu abast no s'aclarirà del tot fins que els tribunals l'avalin.
I mentrestant, Junts per Catalunya es desmarca del càlcul que fa el PSOE de persones que es podrien beneficiar d'aquesta llei de l'amnistia. Els socialistes creuen que són unes 300 persones, però Jordi Turull ha assegurat avui a TV3 que la dada es queda curta.
Per nosaltres la xifra de referència segurament serà més la que diu Òmnium, que no pas aquesta, però la xifra total jo no li puc dir, perquè nosaltres, no, com que això no va a persones, no has anat amb un llistat de persones.
Llavors, per què el PSOE treu aquesta xifra?
Ah, no ho sé. A vegades, quan els expliques, escolti, vostè sap que si no hi ha aquesta llei d'amnistia i els jutjats segueixen així, pot haver alguna comarca que es quedi sense bombers a l'estiu, senzillament perquè hi ha un jutge que els ha imputat a tots i és capaç de fer no sé què.
El secretari general del partit diu que el PSOE no coneix en profunditat moltes de les causes obertes i defensa que els casos de l'Ofert també s'inclouen en el text, encara que no se'n parli directament. I per la seva banda, el govern evita entrar a valorar la lletra petita de la llei d'amnistia i assegura que els serveis jurídics l'estan avaluant encara. La seva portaveu, Patricia Plaja, avisa que la prioritat és la seguretat jurídica perquè no hi hagi cap forat que pugui suposar un pas enrere. Tampoc s'ha volgut mullar sobre terminis.
Ja s'està veient com s'ha activat la dreta reaccionària, que es farà tot i més per posar pals a les rodes, per allargar al màxim que aquesta llei d'amnistia sigui una realitat. No només la dreta, concretament sabem també que l'estructura judicial de l'Estat no ho posarà gens fàcil i per tant és important que tot el text i tot l'articulat estigui revisat al mil·límetre per no deixar cap forat a ningú.
També la CUP té dubtes sobre el redactat de la llei pel que fa als delictes de terrorisme. La diputada Laia Estrada demana aclarir què passa amb el cas dels CDRs que ja han estat processats.
Tal com està redactada la llei d'amnistia, genera dubtes sobre què passa amb aquestes persones que estan acusades de terrorisme i que tenen processos judicials en marxa. I en aquest sentit reclamem a Junts per Catalunya i a Esquerra Republicana que aclareixin què passa amb els CDRs processats.
Estrada també creu que s'ha anat amb massa presses per motius partidistes. 8 i 18, més enllà de l'amnistia, l'altra condició que posava Junts per la investidura era l'oficialitat del català a Europa, i en aquest sentit el govern espanyol torna a moure fitxa. Ara ha enviat un informe a les 27 capitals europees explicant que el cas del català a la Unió Europea serà únic i que no provocarà, per tant, un efecte dominó. Ho va anunciar ja el ministre Álvarez en la reunió del ministre d'Afers Europeus d'octubre, però ara ho formalitza amb aquest informe. Tot i així, a la reunió de demà no està previst que hi hagi encara una votació. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
El govern espanyol vol acabar amb els dubtes que el cas català reobri el debat a més llengües a Europa i ha enviat una carta explicant que el cas tant del català, el basc i el gallec són únics pel nombre de parlants que tenen i la situació històrica i que no tindrà continuïtat. La negociació demà, però, no podrà avançar cap a una votació. Si bé el govern espanyol ja ha dit que assumirà el cost, els països també volen tenir per escrit aquest aspecte i la Comissió Europea encara està redactant l'informe de costos econòmics que podria trigar un parell de mesos. Paral·lelament, el Consell també està treballant en l'encaix jurídic de la proposta. En l'última reunió, Lituània i Letònia es van sumar a Suècia i Finlàndia i van expressar els seus dubtes. Demà serà el secretari d'Estat de la Unió Europea qui defensarà la proposta, ja que el ministre Álvarez assistirà al ple d'investidura. L'oficialitat del català encara tindria opcions de votar-se, tot i que escasses, el 12 de desembre, l'última reunió abans que acabi la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.
D'altra banda, el Parlament, finalment, la setmana que ve, la cambra no debatrà sobre Rodalies, tot i que el president Pere Aragonès va demanar fer-ne un ple monogràfic. Ara, després del pacte amb el PSOE, Esquerra l'ha ajornat. Un moviment que dona munició a Junts, que acusa els republicans d'amagar el cap sota l'ala, Laia Colomer.
Sí, fa més d'un mes el president va demanar fer un ple monogràfic sobre Rodalies. En aquell moment Esquerra denunciava que les converses amb el PSOE pel traspàs estaven aturades i volia fer pressió des del Parlament. Ara bé, la jugada no li va sortir bé i el PSC i Junts van forçar que el ple no es fes fins la setmana que ve. Però amb l'acord amb els socialistes ara tancat, Esquerra ha posposat el debat i Junts, que llavors va preferir no prioritzar el debat, ara critica que no es faci. El portaveu del partit, Josep Rius, acusa Esquerra d'haver venut llet per llebre i de no voler defensar un acord que diu es queda curt.
Primer van vendre que era un traspàs integral i després s'ha vist doncs, que no era ben bé així i que el traspàs no és integral, sinó que és un model de cogestió i que, a més, amb el dret a veto de l'Estat.
Esquerra defensa parlar-ne més endavant a l'espera de veure com avança el traspàs acordat amb el PSOE.
I a tot això, el govern avançarà algunes restriccions per la sequera a tota l'àrea de Barcelona i de la ciutat de Girona. L'executiu no concretarà, però, fins la setmana que ve quines mesures s'inclouran. Però això sí, demanen a tota la població que faci un esforç encara més gran per estalviar aigua. O del Martínez.
El govern ha anunciat que la setmana que ve, probablement dimarts, decretarà l'estat de preemergència a tota l'àrea de les conques del Ter i el Llobregat, on viuen més de 5 milions de catalans. Les restriccions s'estaran a mig camí entre les actuals i les que es preveuen en estat d'emergència, l'estadi més extrem i el qual es calcula que s'arribarà d'aquí aproximadament un mes. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, demana però que tothom actuï des d'ara mateix amb la màxima responsabilitat.
Apel·lar aquest estalvi quan sortim de casa nostra, quan anem a l'oficina, quan anem al gimnàs, quan anem a fer qualsevol activitat, quan estem a la biblioteca, al museu, sigui on sigui, hem de pensar en fer un estalvi oportú. A casa nostra, marcar aquest objectiu de 90 litres per persona i dia.
L'actual ja és la sequera més important que ha viscut el nostre país. A l'Alt Empordà, per exemple, es calcula que només hi ha aigua per passar entre 8 i 10 mesos.
I el govern també aposta per reduir la pressió de l'aigua que surt de l'aixeta com a mesura d'estalvi. De moment, però, Aigües de Barcelona descarta fer aquest pas fins que no es decreti la situació d'emergència. I quan això passi, avisa que ho aplicarà només als municipis que incompleixin els nivells de consum establerts pel pla de sequera. Ho explica el director d'operacions de l'empresa, Josep Lluís Armenter.
Intentarem que l'afecció sigui la mínima. Sí que hi haurà primer la previsió és unes reduccions en horari nocturn i si a partir d'aquí no es compleix, doncs ja serien en horari diurn.
Per cert que a Llanars, al Ripollès, la poca aigua que té el riu Ter ha obligat a tancar la central hidroelèctrica i és la segona vegada que passa aquest any. Abans mai s'havia arribat a aquest extrem des que la central va obrir als anys 90. I encara vinculat amb l'emergència climàtica, l'Ajuntament de Barcelona provarà 3 prototips d'estructura per fer ombra a l'espai públic. L'objectiu és posar-los a les zones on el sol, on sol fer més calor a l'estiu i on no s'hi poden posar arbres.
És per això que els models es provaran en un carrer, una àrea de joc infantil i un gran espai de la ciutat. L'Ajuntament va obrir un concurs per rebre propostes i n'ha triat les 3 millors. Totes les finalistes són estructures d'ombra que es poden modular i adaptar a diferents entorns i que es poden posar i treure fàcilment. Es preveu que els prototips estiguin muntats al mes de maig i que la prova pilot duri mig any.
7 minuts i arribarem a 8:45. L'Ajuntament de Barcelona demana a la Generalitat que prohibeixi els mòbils a primària i secundària. Creu que fins i tot cal vetar-los als menjadors i als patis dels centres educatius.
És una proposta dels comuns que avui ha aprovat la Comissió de Drets Socials. Tots els partits hi han donat suport, excepte el PP, que s'ha abstingut. La regidora del grup impulsor, Gemma Tarafa, ha defensat que limitar-se a fer recomanacions és insuficient.
La Generalitat ha de ser molt clara en aquest sentit. No és el propi centre el que decideix garantir o no aquest ús del mòbil, sinó que hi ha d'haver una instrucció i un acompanyament clar a tots els centres educatius.
El govern de la ciutat també ha demanat a la Generalitat i a la Moncloa que facin una regulació general sobre l'ús dels mòbils entre infants i adolescents més enllà d'escoles i instituts.
I tot plegat mentre continua el procés participatiu que ha engegat el Departament d'Educació per elaborar aquesta regulació de l'ús dels mòbils. Ahir es va fer una sessió exclusivament amb alumnes en un institut de Tarragona i van participar una quinzena d'estudiants de tercer i quart d'ESO, de batxillerat i també de cicles formatius. RAC1 ha pogut parlar amb alguns d'ells des de Tarragona. Esteve Giral.
La Sofia i l'Ivan fan primer debat a l'Institut Vidal i Barraquer. Tenen 16 anys, tenen mòbil i veuen necessària la regulació, sobretot a l'ESO.
No tenen que ser mesures tan toves com ara en batxillerat o en graus superiors.
Regulació més estricta fins als 16 anys i apagar els mòbils a les aules i també als patis.
I a mi em sembla bé que a l'ESO no es pugui utilitzar el mòbil. Als patis o entre classes per
socialitzar.
Sobre els conflictes derivats dels mòbils, creuen que és un amplificador, però que la base és l'educació de cada alumne.
El mòbil el que fa és d'interlocutor o de potenciador d'aquestes actituds conflictives.
No pels telèfons, ja eren companys una mica conflictius, sense mòbil i amb mòbil.
Els alumnes valoren molt positivament els debats perquè se'ls escolta, perquè són ells i elles els qui parlen d'un problema que viuen a les aules, al carrer i també a casa.
Gràcies, Esteve. I encara parlant d'educació, uns 2.000 professors de tot l'Estat han denunciat davant del Defensor del Professor casos de pares i mares que els amenacen per, suposadament, actuar en contra dels seus fills. Altres de les queixes que han arribat a l'entitat fan referència a faltes de respecte dels alumnes, problemes per fer classe amb normalitat i també conflictes amb l'administració.
El Defensor del Professor és una entitat que va posar en marxa el Sindicat Independent d'Ensenyament ANPE, minoritària a Catalunya. Segons l'informe, els docents estan farts de l'assetjament que reben per part d'algunes famílies que els insulten, qüestionen la seva feina i, en el cas dels alumnes de batxillerat, els pressionen perquè els apugin la nota. Segons el sindicat, hi ha pares que no accepten la realitat i justifiquen tot el que fan els fills. Aquestes situacions han provocat un increment de casos de depressió i ansietat entre els professors.
Poc més de 4 minuts per arribar a 9:15. Dani Alves anirà definitivament a judici acusat d'agressió sexual. L'Audiència de Barcelona ha rebutjat l'últim recurs a la defensa i subratlla que hi ha indicis més que suficients que l'assenyalen pel que va passar fa gairebé 10 mesos a la discoteca Sutton.
L'exjugador del Barça ha intentat aturar el judici argumentant que tot el soroll mediàtic al voltant del seu cas ha contaminat la investigació i la jutgessa instructora també s'hi ha vist arrossegada. L'Audiència de Barcelona, però, tot i lamentar les filtracions, creu que la magistrada ha actuat correctament i en cap cas ha vulnerat la presumpció d'innocència. Encara més, els jutges creuen que ha recollit molts elements per enviar Alves al banc dels acusats.
Existen suficientes indicios racionales como para acordar la apertura del juicio oral. Las manifestaciones de la presunta víctima y las declaraciones testificales e informes periciales que constan en la causa han de considerarse como suficientes, sin perjuicio del resultado final que se produzca.
Ara la fiscalia i la víctima tenen 5 dies per concretar quina pena demanaran i després es fixarà la data pel judici.
I atenció també a aquest cas, els Mossos han detingut a 3 persones acusades de matar punyalades a un noi de 29 anys a Badalona. Segons avança La Vanguardia, l'origen de la discussió va ser un gos.
Els arrestats són una parella de 18 i 19 anys i el germà d'un d'ells, un menor de 15 anys, responsable de l'animal. La discussió va ser de nit a la plaça Pep Ventura i els agressors i la víctima es coneixien. De fet, segons apunta el diari, ja havien protagonitzat algun conflicte anteriorment. Durant la discussió, segons diversos testimonis, els germans van apunyalar la víctima al pit i la noia li va donar puntades de peu al cap. La investigació continua oberta i l'autòpsia dirà com va morir la víctima, que va arribar en estat crític a l'hospital. Els arrestats passaran les properes hores a mans del jutge.
I encara en crònica de successos, la policia ha desmantellat també una banda que es dedicava a cometre robatoris amb força a domicilis. Tenia vincles internacionals i per això en el dispositiu hi han participat els Mossos, però també l'Europol i l'FBI.
La policia catalana ha detingut una trentena de persones, més de 350 agents s'han desplegat a diverses localitats, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, per escorcollar 30 pisos i locals. A la capital catalana han entrat en una empresa de missatgeria que els lladres feien servir per distribuït material robat.
Les 8 i 28 minuts, sortim a l'exterior, ho acabem de saber, un grup de 74 ciutadans amb nacionalitat espanyola ha aconseguit sortir de Gaza. És el segon contingent d'evacuats que surt de la franja pel pas de Rafah i que ja és a Egipte en espera del trasllat a l'estat espanyol. A tot això, Israel justifica davant de les Nacions Unides a Ginebra els atacs a zones properes als hospitals de Gaza. Els ministres d'Exteriors i de Salut també s'han reunit amb el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que després de les crítiques rebudes pels últims bombardejos que han afectat de ple a centres sanitaris i han provocat la mort de nadons, segons el govern hebreu, són atacs necessaris per destruir les grans infraestructures de Hamas, i han mostrat també vídeos de centres de comandament dels jihadistes amagats en túnels. Per la seva banda, l'ONU alerta que tots els hospitals de Gaza han quedat fora de servei, excepte un, el d'Al-Hali, on hi ha mig miler de pacients ingressats.
La resta no funcionen perquè no tenen electricitat, ni aigua, ni subministraments mèdics. Pel que fa a la situació de l'hospital Al-Shifa, que va rebre un atac per part de l'exèrcit hebreu, durant els últims 2 dies hi han mort 32 pacients i 3 nadons prematurs. El govern d'Israel es va comprometre a evacuar la resta de nadons que estaven en perill i avui l'Oficina de Coordinació d'Activitats Governamentals ha anunciat que té l'ajuda a punt. N'ha parlat la portaveu Shani Seison.
La sala de pediatria de l'Hospital Al-Shifa a la ciutat de Gaza necessita assistència. Israel està preparat per ajudar. Vam oferir formalment als funcionaris de salut de Gaza portar incubadores per ajudar el departament de pediatria. Estem preparant aquestes incubadores que hem ofert perquè arribin als nadons de Gaza el més aviat possible.
Metges Sense Fronteres ha denunciat atacs precisament a les seves instal·lacions situades prop d'aquest hospital Al-Shifa. L'ONG assegura que han disparat contra una de les tres infraestructures en què hi ha un centenar de persones, 65 de les quals són infants. Diuen que des d'ahir la nit ja no tenen menjar i fa 3 dies que intenten anar-se'n, però els combats en compliquen l'evacuació.
I mentrestant l'exèrcit israelià que assegura que ha aconseguit el control de la seu del govern de Hamas a Gaza i que han ocupat també la seu de l'Assemblea Legislativa. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, diu que els combats no s'aturen i que aniran més enllà perquè el conflicte s'està ampliant. N'ha parlat a la cadena nord-americana Fox News.
L'eix del terror està controlat per l'Iran, dirigit per l'Iran i finançat per l'Iran. Hezbollah al Líban, Hamas a Gaza, Houthis al Iemen i altres sequassos que volen que el Pròxim Orient torni a una edat fosca, l'edat mitjana. I a l'altra banda hi ha Israel, els estats àrabs moderns, per descomptat els Estats Units, i totes les forces que volen pau i prosperitat per al Pròxim Orient i per la resta del món.
Avui un dels ministres de Netanyahu, el de Finances, ha defensat reallotjar els palestins pel món per acabar amb el conflicte.
Bezalel Smotrich ho ha dit en una piulada al seu perfil de Twitter. L'autoritat palestina qualifica les declaracions de racistes i emmarcades dins el pla colonial d'Israel. Per cert, que familiars dels hostatges de Hamas que té retinguts han iniciat una marxa a peu recorrent els 70 quilòmetres que separen Tel Aviv de Jerusalem per protestar i demanar-ne l'alliberament. La previsió és que diumenge arribin a l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i després volen acampar davant del Parlament fins que obri portes dilluns.
Passa un minut de 9:15. Demà a les 11 del matí sonarà això a 16 pobles del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. És el so de confinament, una de les sirenes que sonaran en un altre simulacre d'accident de risc químic. De fet, s'activaran 40 sirenes com aquesta en diferents punts de Barcelona, com la zona franca i també les comarques del voltant. La previsió és que el simulacre arribi a més de 400.000 persones i Protecció Civil vol veure com funciona la combinació de les sirenes per risc químic amb les alertes als mòbils. Joel Penya.
La prova durarà un quart d'hora i tindrà dues fases. Primer, Protecció Civil enviarà les alertes als mòbils que estiguin a prop de la zona del simulacre. I després sonaran les alarmes de les sirenes de risc químic i de confinament. 15 minuts després tornaran a sonar anunciant que la prova ha acabat. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, explica a RAC1 com funcionarà el simulacre.
En un cas real s'activarien les sirenes de risc químic i s'enviaria el missatge als telèfons mòbils de la població de dins d'aquestes zones i una mica més enllà. Per què? Perquè volem informar també a la gent que està a prop de la zona teòrica del confinament de que aquell espai estaria confinat i que han d'evitar apropar-se cap allà.
7 de les alarmes que sonaran són noves, són el Prat de Llobregat, Castellbisbal, Martorell i Esparreguera, que no en tenia cap fins ara.
El Servei Català de la Salut haurà de pagar 34.000 euros a un pacient. És el que li va costar una cirurgia de còlon a la clínica privada. A la pública, l'hospital s'hi va negar.
L'home va anar el 2018 a l'Hospital Sant Joan de Déu de la xarxa pública perquè li col·loquessin una bossa recol·lectora externa de manera provisional. I segons l'afectat, l'hospital va rebutjar fer-li una altra operació per reconstruir-li el còlon i treure-li la bossa. Li van dir que havia de conviure-hi tota la vida. Una cirurgia, però, que es va fer finalment a l'Hospital Quirón i va demanar al CatSalut que li pagués la intervenció. Ara, un jutjat de Barcelona dona la raó al pacient i ha condemnat el Servei Català de la Salut a pagar 34.466 euros.
8:33, omplir el cistell d'anar a comprar continua encarint-se, tot i que no tant com fa un mes. Ja val un 8,3% més que ara fa un any. Ara bé, tot i la inflació continuada, l'IPC es manté estable. L'Institut d'Estadística Espanyol ha situat la inflació en un 3,4%, que és el mateix indicador que el mes passat a Adrià de les Heres.
El preu dels aliments continua a l'alça, tot i que el ritme accelerat dels últims mesos s'ha frenat. A l'estat, el producte que s'ha encarit més és l'oli, en un 70%, i també destaca la carn de porc, que val un 14% més que ara fa un any, el sucre i les patates, que són un 12% més cares, i la llet i els ous, amb un increment dels preus del 10%. Així i tot, l'electricitat i el gas s'han abaratit en un 20%, i pel que fa als carburants, una de freda i una de calenta, mentre que el preu del gasoil
baixa un 4%, el de la gasolina ha crescut un 9%.
I per cert, atenció a aquesta dada, un 35% dels ciutadans no saben què és la inflació. És la conclusió d'un informe del Banc d'Espanya que el 2021 va preguntar a la població sobre els seus coneixements financers.
Els joves són el grup d'edat que més desconeixement en tenen. Un 40% de les persones entre 18 i 34 anys no saben respondre correctament si els demanen què és la inflació. En tot cas, el coneixement sobre aquests aspectes concrets de l'economia ha crescut els últims anys. Si ara un 65% dels catalans coneixen què és l'IPC, el 2016 només ho sabia un 55%. Ara bé, és una millora que no satisfà el Banc d'Espanya, que la defineix com a bastant pobra i reconeix que encara hi ha un ampli marge de millora. L'enquesta també indica que un 30% dels catalans viuen en llars on tenen més despeses que ingressos.
I a tot això, el PIB de l'eurozona ha caigut un 0,1% durant el tercer trimestre de l'any.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Les dades que avui ha fet públiques l'Eurostat demostren que l'economia de la Unió Europea s'ha estancat entre el juliol i el setembre.
L'espanyola és la tercera economia dels 27 que ha crescut més, amb un augment del 0,3%, només per darrere de Letònia i Bèlgica, que lideren la classificació. Pel que fa a les principals economies de la Unió Europea, França creix, però només amb un 0,1%, i per contra Alemanya ha caigut un 0,1%.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Els treballadors del Bicing acaben el primer dia de vaga indefinida mantenint el pols amb Pedalem, que és l'empresa concessionària del servei. CGT i Comissions Obreres diuen que si no hi ha les millores salarials i l'augment de bicicletes que exigeixen, continuaran endavant amb la convocatòria.
Per això els sindicats aconsellen als usuaris que facin servir el transport públic perquè hi haurà incidències. Bona part de les camionetes que mouen bicis d'una punta a l'altra de Barcelona no funcionen. Els membres del comitè d'empresa, Juan Carlos Rodríguez i Cristina Olaria, han explicat a RAC1 les afectacions que pot provocar la vaga.
Això farà que n'hi hagi més bicicletes trencades al carrer. Pots trobar una bicicleta que no estigui marcada com a broken, com a trencada, que te la deixi agafar el sistema i aquesta bicicleta està malament. El problema és que aquestes coses a vegades els abonats els hi cobren per aquestes coses també. Poden haver moltes incidències.
Nosaltres deixarem el servei parat. No hi haurà manteniment, no hi haurà res.
Pedalem diu que el seguiment de la vaga ha estat del 55%, però els sindicats que la convoquen afirmen que és més del 90%.
I atenció a aquesta xifra, 50 milions d'euros. És el que ha costat un Ferrari dels anys 60 en una subhasta aquesta matinada a Nova York. D'aquesta manera s'ha convertit en el segon vehicle més car que s'ha subhastat mai. El cotxe esportiu s'ha valorat per sobre d'obres de Picasso o de Monet i que també es presentaven a la casa d'apostes Sotheby's.
Aquest cotxe de competició exclusiu formava part d'un dels 36 models de la sèrie 250 GTO de la marca italiana i va córrer la carrera de resistència d'alemans el 1962. La casa de subhastes nord-americana l'ha venut per l'equivalent a 48,3 milions d'euros, multiplicant doncs el preu inicial de 6.000 dòlars que tenia el 1964. En matèria d'art, el segon valor més alt de l'aposta ha estat de 29 i 24 milions d'euros per dues obres de Monet.
I parlant de diners i d'aquestes xifres estratosfèriques, sabeu que fa mesos que parlem dels avenços de la intel·ligència artificial? Doncs bé, atenció a això, ara ha predit el número que aquest any guanyarà el sorteig de la loteria de Nadal. Un número, això sí, que ja no es pot comprar perquè s'ha exhaurit. És el que s'ha preguntat al xat GPT quina és la combinació que considera més probable que guanyi la grossa.
I la resposta es basa en una anàlisi estadística de tots els sorteigs de Nadal que s'han fet des del 1812, 210 en total. Després d'analitzar els números que surten amb més freqüència en cada posició de la xifra, unitat, desenes, centenes i milers, la intel·ligència artificial ha conclòs que el número guanyador d'aquest 2023 serà el 3.695. La segona opció més probable és molt similar, al 2.695. Caldrà esperar, doncs, el sorteig del 22 de desembre per saber si l'encerta.
El 3.695. Ja veurem, per tant, d'aquí a un mes i mig si l'ha encertat o no. I en música, ho acabem de saber, Oques Grasses preparen gira pel 2024. Tinc un cel. anunciat fa uns minuts a les xarxes socials els osonencs que publicaran disc a la primavera, que serà el sisè de la seva carrera, ja el presentaran en una gira exclusiva que els portarà per Catalunya, però també al País Valencià, les Illes Balears i Madrid. Més detalls, Maria Cusó.
Una gira que arrencarà el 20 d'abril a Tarragona en una sala encara per confirmar i que els portarà per bona part del país. Una setmana més tard de l'inici de gira, el 27 d'abril, estrenaran el nou escenari del Festival Estrenes de Girona, al Palau de Fires. Al llarg del 2024 també passaran pel Cabró Rock de Vic, el 14 de juny, el Festival Cruïlla, el Canet Rock, el Calafell Beach Festival i el Sense Nom de Mallorca, entre d'altres. En total, 12 parades que acabaran el 4 d'octubre en un escenari de Madrid que anunciaran ben aviat. Una gira en què sonaran els temes d'aquests 6 disc, del qual encara no se saben els detalls, però on ja han anunciat que interpretaran grans èxits de la seva carrera. Les entrades per la majoria de concerts ja estan a la venda.
Gràcies, Maria. I precisament parlant del Cruïlla, el festival, atenció, està enviant missatges als usuaris que han comprat entrades pel concert de final de gira dels Tiets al Sant Jordi Club, recordant-los que el concert és el 2024. Els mataronins, que tancaran gira el 15 i 16 de novembre de l'any que ve, un festival que preveient que els espectadors es puguin confondre i pensar-se que es tracta del 15 i 16 de novembre d'aquest any, doncs han preferit curar-se en salut i enviar un recordatori a través de SMS i també de correu electrònic. I atenció als fans de Bruce Springsteen, perquè tot apunta que farà un segon concert a Barcelona el juny de l'any que ve. El cas és que avui en només mitja hora s'han venut 50.000 entrades pel concert del 20 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una xifra rècord que torna a demostrar aquest idili que té el cantant amb la ciutat de Barcelona.
A hores d'ara només queden disponibles algunes entrades de visibilitat lateral i també algunes de VIP. Amb aquesta bona rebuda del públic, la promotora Doctor Music ja està en conversa amb l'equip de Springsteen per tancar una segona data a la ciutat, un segon concert que podria fer-se el 22 de juny perquè en aquesta gira el Bosch sempre deixa un dia de descans entre actuació i actuació. Segons un comunicat de la promotora, les converses van pel bon camí, però encara queden serrells per polir.
Al marge d'això, el Festival Vida anuncia el seu primer cap de cartell. De James Blake, el britànic guanyador d'un Grammy, que serà un dels reclams del desè aniversari del festival, el Vida, que es farà del 4 al 6 de juliol a Vilanova i la Geltrú. I no deixem encara el calendari de concerts, perquè el 26 de novembre comença el Festival Neu de Girona. Tret de sortida el donarà aquest que sentim, Pau Vallvé, al Teatre Municipal de Girona, una edició del Neu que s'allargarà fins al gener del 24 i que tindrà les actuacions de Calavento o d'Amazoni, que farà l'Auditori de Girona, l'únic concert que té previst per l'any que ve. Les entrades per tots els concerts ja estan a la venda. 3 minuts per 3 quarts de 9, moment pels esports. Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
D'aquí a una estona, el Barça que debuta a la Champions femenina.
Sí, les blaugranes comencen la defensa del títol amb la primera jornada de la fase de grups contra el Benfica. Tots dos equips ja es van enfrontar la temporada passada i els dos partits ja es van saldar amb golejades, 9-0 a Barcelona i 2-6 a Portugal. Al Barça hi ha novetats perquè Patrick Guijarro ha rebut l'alta mèdica, però en canvi Irene Paredes es baixa d'última hora.
Doncs sapiguem quina és l'última hora, està dir Johan Cruyff. Laia Coll, bona nit.
Bona nit, tenim ja 11 confirmat pel Barça. Jonathan Giraldez pel debut de la Champions, aposta per Cata Colla a la porteria, defensa Marta Engen, Mapi i Ona Batlle, mig del camp format per Keira Walsh de pivot, interiors Aitana i Mariona i al davant Graham Hansen, Alexia i Brooks, amb una baixa d'última hora al Barça, que és la d'Irene Paredes, que ha quedat fora de la convocatòria per un procés víric. Avui l'entrenador Jonathan Giraldez arriba als 100 partits a la banqueta del Barça, també arribarà a la xifra centenària Clàudia Pina, de moment, però la jugadora, la davantera de Montcada i Reixac, parteix des de la banqueta al debut a la Champions a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Laia. Un partit que es podrà seguir en directe també a RAC+. I encara sobre el Barça, però pel que fa a l'equip masculí, atenció, perquè un dels millors laterals del món ara mateix, i que a més és format a la Masia, tanca la porta a tornar.
Sí, és Àlex Grimaldo, que està jugant amb el Bayer Leverkusen, líder de la Lliga Alemanya, i que ha passat pels micròfons de RAC1. Grimaldo diu que ja ha passat pàgina del Barça.
Sí, claro que sí. La verdad que... le guardo cariño al Barça, pero tengo, estoy, mi cabeza está en Leverkusen, y no pienso más allá de eso.
L'entrevista a Grimaldo es podrà escoltar íntegra aquesta nit al Tu Diràs.
I més enllà del futbol, a aquesta hora juga també el Joventut de Badalona al partit de l'Eurocup.
Sí, ja ha arrencat i amb sorpresa, perquè els verdinegres reben el París Basketball, estan guanyant, i això que és un partit molt complicat perquè els francesos són els líders del grup, en ple de victòries en 6 partits, i també perquè els badalonins tenen la plantilla molt debilitada per les baixes, justament.
Doncs a l'Olímpic de Badalona hi tenim el Dani Aguilar. Dani, bona nit.
Hola, bona nit, 2:40 per al final del primer quart, i com diu l'Oriol, compte que la penya està guanyant de 6 punts, 19 a 13, plantant cara amb els Prey, Rusic i també López, els nanos del planter ja habituals en la convocatòria de Carles Durant. 3 victòries, 3 derrotes a Europa la penya, 6 victòries i cap derrota al París, però de moment, quan falten 2 minuts i mig pel final del primer quart, guanya de 6 punts al Joventut.
Gràcies, Dani, un partit que també es pot seguir en directe a RAC+1. Hi ha alguna cosa més per acabar, Oriol?
Doncs mira, que el Barça de futbol se l'ha perdut fa uns instants, per 3 a 6 al Palau contra el Manzanares. És la segona derrota dels blaugranes aquesta temporada, però tot i així continuen líders de la Lliga amb un coixí de 7 punts respecte al segon classificat.
Gràcies, Oriol. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquesta secció.
Avui hem tornat a tenir temperatures disparades, sí. No sé si fins i tot s'han batut rècords.
Sí, s'han batut rècords per un mes de novembre. De fet, en 16 de les 116 estacions meteorològiques que té escampades pel territori el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs en 16 d'aquestes més de 116 estacions amb més de 20 anys de dades s'han batut rècord per un mes de novembre, totes a la costa o al prelitoral. Interior de les comarques de Girona també. Destaquem, per exemple, en el cas de Barcelona, a dalt a Collserola, l'Observatori Fabra, 400 metres d'altitud, ahir ja es va batre rècord en un mes de novembre en una sèrie que té més de 100 anys de dades. Doncs bé, ahir es va batre un rècord amb 26, ja em continuo aquí apuntat, 26...
A veure.
No ho trobo. això em passa per no anar amb paper i anar amb el mòbil, no?
Vaja, 26 i algo, 20, no?
Sí, però és significatiu que ahir va ser, ahir 24,8 de temperatura màxima, rècord. I avui aquest rècord s'ha superat per un grau i mig. Avui sí, 26,3. No és que superem el rècord per unes dècimes, no. Per un grau i mig. També a Banyoles s'ha superat el rècord, que ja es va assolir ahir. O, per exemple, també a Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental, ahir també van tenir rècord per un mes de novembre, que avui s'ha tornat a superar. Per tant, temperatures disparades que no repetiran demà, perquè demà afluixa la calor i, en alguns casos, de manera clara. Aquestes temperatures, les més altes d'avui, les comarques de Girona, costa i prelitoral del Camp de Tarragona, de les comarques de Barcelona, doncs demà no repetiran, i és que en aquests sectors del país les temperatures podran ser al centre del dia 7, 8, 10 graus més baixes que avui. En alguns llocs parlem de 26-27 i demà estarem al migdia 17, 18, 19. A la resta del territori no baixen tant les temperatures, però també es notarà una mica el descens, tot i així continuarem parlant d'ambient doncs, suau per les dates. A les temperatures més altes demà les trobarem cap a les Terres de l'Ebre. Això després que al matí ens l'havem amb una mica més de fresca o una mica més de fred. No, tampoc un ambient d'avançada tardor, però sí que les temperatures una mica més baixes demà de bon matí. Un matí amb cel emblanquinat, algunes boires bodines com avui a la Catalunya central, i a la tarda sí que es formaran núvols baixos a les comarques de Girona i Barcelona, amb més humitat, no tindrem aquests vents terrals secs que teníem ahir o que teníem avui, amb aquesta humitat, núvols baixos que poden arribar a deixar 4 gotes, res que ens facin, que sigui partir de coets i que ens facin començar a veure el final de la sequera, ni de bon tros. De fet, seran 4 plogims dispersos a les comarques de Girona i Barcelona, que pràcticament ni farà falta agafar el paraigua. Sí, una llàstima, i sembla que trigarem a regar el país com Déu mana.
Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Les 8 i 48 minuts.
A RAC 1, 9 sé, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora la tertúlia d'aquest dimarts 14 de novembre, avui amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat a La Vanguardia. Bona nit, Susana, com estàs? El Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona nit, Jordi. També el politòleg Silvio Falcón. Què tal, Silvio, com estàs?
Bona nit.
I el Raimundo Viejo, professor de ciència política a la UB, exdiputat al Congrés. Què tal, Raimundo?
Hola, què tal?
No sé si puc començar felicitant el Silvio, que haureu notat que ha desaparegut uns quants dies de les tertúlies, però vaja, que ha estat per un bon motiu, eh,
sí,
Silvio?
Sí. Moltes gràcies, m'he casat. Sí,
i has anat de viatge, sobretot
de viatge,
important, això, eh?
Bon viatge, o sigui que vinc amb noves energies.
Anava a dir, has tornat preparat per tot això, llei d'amnistia, investidura...
S'estava esperant a que passés, que jo tornés perquè es muntés tot això a Madrid i tot plegat.
Anava seguint, o què, tot el que passava?
Sí, els que estem males d'això, sí, sí.
L'has desconnectat, el viatge de noces?
Jo que segueixo més política argentina i d'Amèrica Llatina...
Encara t'aguanta la dona.
Sí, sí, això és un bon senyal. És un bon senyal.
Si has superat aquesta prova, no?
Sí, sí, ja hem posat allà.
Un mediador internacional.
Bueno, internacional, ja hi érem, en espai internacional, mediador no.
En fi, ara sí que ja ho tenim a tocar. No sé quantes setmanes portem, però han passat pràcticament 4 mesos des de les eleccions. Ja ho preveiem, que es faria llarg, però no sé si tant com s'ha acabat fent. A més, amb tots aquests estira i arronses que hem viscut fins a l'últim moment, amb les negociacions amb Junts, amb Esquerra, amb aquesta llei de l'amnistia. Però vaja, ara sí que sembla que no hi ha volta enrere. Si no passa res, dijous es farà la votació i en principi hauria de ser una única votació. Pedro Sánchez, que com dèiem, no hi ha cap entrebanc o cap sorpresa d'última hora, doncs hauria de guanyar per majoria absoluta en aquesta primera volta i per tant no caldria la segona votació, que en aquest cas hauria estat el dissabte. Us volia preguntar d'entrada si creieu que tal com pinta la cosa, com estem vivint també aquestes últimes setmanes, tots aquests aldarulls, les amenaces del PP, les amenaces de Vox, si creieu que aquesta pot ser la legislatura més dura de Pedro Sánchez fins ara. A veure, Raimundo.
Sí.
Costa't una miqueta el
sí.
micròfon.
No, sí, perquè és que el problema està el resultat electoral. És un resultat electoral tan just que va d'uns vots a un lloc que realment això estarà generant sempre molta tensió en cada votació. I tot i que el govern el que pot és optar més per no legislar gaire, per anar no, més tirant del BOE i més així a poc, però evidentment se li posarà costa arribar.
Sí, jo estic d'acord, evidentment, no sé si recordeu quan Zapatero parlava tant de talante i de l'altra banda parlant de crispació, jo crec que tot això... allò, amb els anys de perspectiva, ara s'ha vist superat i evidentment el que està fent la dreta a Madrid és representar una manera de fer combativa, d'anar als carrers, d'intentar deslegitimar les institucions, que jo crec que és inèdit en el sistema polític espanyol. És a dir, mai la dreta amb tanta contundència s'havia manifestat no contra el Partit Socialista, no contra l'esquerra, no contra els independentistes, sinó contra la mateixa institució espanyola, els lleons del Congrés, com a màxima representació. I això sí que és nou i això genera un nou perill i un nou discurs que potser... Bé.
Això de país és interessant, perquè sí que és veritat que s'estan digestant en moltes persones i en molts àmbits polítics i no només polítics, però és clar, és lògic que siguin digest, perquè els supositoris no es mengen per la boca, és per una altra via. I el que s'ha fet aquí una cosa que és difícil d'acceptar i difícil d'entomar, que és una llei que tant de bo sigui només la dreta, fos només la dreta, si fos només una cosa política de discrepància, de no em sembla bé, etc. El problema que tenim és que hi ha institucions, hi ha associacions de fiscals, hi ha jutges, hi ha tribunals, hi ha associacions de guàrdies civils, etc., que s'estan posant en un plan que ja va molt més enllà de la política o no política. Es deia abans que per fi li va arribar l'hora de la política, s'ha acabat l'hora dels jutges i s'ha desjudicialitzat tot i que per tant ja podem parlar del tema amb tranquil·litat. Em temo que no serà tan fàcil. No serà tan fàcil ni pel tema jurídic i legal, que serà discutit i que ja avui el Tribunal Suprem ha fet un advertiment, sinó també per l'àmbit purament social. Hi ha moltes persones a Espanya i també a Catalunya, però especialment a Madrid i a la resta de l'Estat, on això està costant d'entendre, d'acceptar, de tolerar i i de deixar passar, que aquesta és la part que em preocupa, que és que realment no es deixi passar físicament aquest tipus d'iniciativa. Veurem què passa, però l'ambient, pel que em diuen la gent més gran, l'ambient recorda el cop d'estat del 23F. Confio que no passi, però em sembla que vivim prou lluny com per no veure-ho així, però em sembla que sí que pot ser que així sembli.
Susana.
Home, a veure, és obvi que la beligerància del PP anirà pujant de graus a mesura que vagi avançant la legislatura i, a més, amb tota la cuirassa aquesta que pot tenir del món de la judicatura que ara comentava el Jordi, no? Però no només serà difícil per l'oposició al PP, que ja donem per fet, perquè, a més, el PP el que va és a intentar avançar eleccions com sigui, ja veurem si és una legislatura que dura més enllà dels 2 anys o arriba a aguantar aquests 4 anys. Ho dic perquè haurà de negociar punt a punt, al marge de tot el merder, permeteu-me, de la llei que pugui tenir amb la llei de l'amnistia, haurà de negociar cada llei, ja sigui amb Junts, amb Esquerra i amb tot el bloc, suposadament, de la investidura. Per tant, primera aquesta. O sigui, els seus propis socis ara o qui li vota la investidura li farà suar sang a cadascuna de les votacions. És de suposar, si més no. I després també hi ha la competició interna entre Junts i Esquerra, que això pot arribar a dificultar que hi hagi acords a dos bandes alhora, no? I després els mateixos de Sumar, que ja sabeu vosaltres que el pati de Sumar tampoc està molt clar, i que si Sumar veu, Sumar, quan dic Sumar / Podem, si aquest bloc veu que li pot arribar a haver-hi unes eleccions anticipades, també intentarà marcar perfil. Per tant, es veurà com assetjat per tots els fronts. No serà una legislatura fàcil, i a nivell periodístic penso que ens hi entretindrem. A partir d'aquí, doncs, què passarà? Doncs és un llibre obert. Una mica depèn de les posicions que vagin agafant cadascun i de com de pedagògic arribi a ser el govern que tinguem, no? En principi també el perfil dels ministres imagino que serà molt més polític que no pas tècnic.
Això és el que sembla, no? Pels detalls,
per intentar entomar exacte, que realment no hi hagi cap verso suelto, que es diu en castellà, dins del govern que pugui provocar cap mena de dalt a baix un moment donat.
Jo us preguntava per en si la legislatura per Pedro Sánchez podria ser complicada, però el Jordi també ja ho deixava anar. Una cosa és el Congrés i l'altra cosa és si creieu que aquest ambient de crispació fora del Congrés també es pot notar durant aquests propers mesos, o si creieu que potser ara hi ha el suflé molt amunt i que això passaran altres coses, s'oblidarà una mica el que ha passat, el pacte amb els independentistes, la llei de l'amnistia, i vindran també períodes una mica més relaxats, Raimundo.
Però això és el que deia ara, Susana, no? Que és tenim múltiples competicions, és a dir, perquè el PNB està competint amb Bildu perquè té eleccions, perquè
també
Junts i Esquerra, sí. Tal, perquè Vox i el PP, qual? És a dir, hi ha com diferents nivells i competicions molt fortes. És a dir, en un moment on semblava, no, que es tancava un període de la dècada dels anys 10, no, i tal, que se tranquil·litzaven les coses i tal, de cop i volta el resultat del 23 de juliol reobre, no, la caixa de Pandora, i dius, ostres, a veure ara què és el que passa, perquè segons podríem tenir un escenari completament diferent al que estàvem acostumats de la transició i després, no? És a dir, Convergència i PNB, centre-dreta, moderats, permetent, no, les alternàncies PSOE-PP i tal, i clar, ara tenim que si és Junts qui reocupa aquest espai serà molt diferent de si lo fa Esquerra, si lo fa el PNB serà diferent de si lo fa Bildu, i a sobre les dretes s'han llançat, que a mi és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció aquests dies, com les dretes s'han llançat a una mena de competició, no? A veure de chicken run, no? De veure qui és el que s'apea abans, no? O qui és el que et guanya aquest duel, i hostis, veiem un desplaçament cap a no, fora de la Constitució, que és una cosa realment sorprenent. És a dir, una dreta que hem viscut tots aquests anys, que sempre deia, no, la Constitució, primer la llei, després tal, no, tot cap dins de la Constitució, però primer el respecte de la llei, i de cop i volta la Constitució contra la nació, Felip,
sí, la pancarta deia això, no? La Constitució, no? Se carga la nació,
sí.
en aquesta pancarta de la manifestació.
És tremendo, però i les crítiques a la monarquia. Avui he vist un tuit de la Casa Real que deia que havien anat els reis a veure un quadre al Metropolitan, no sé què i tal, i mirar-se el fil de respostes, o sigui, fer el pudo masón, unes coses, que dius, d'on ha sortit tot això?
Sí, justament, per això no. Jo penso que el Partit Popular té tot l'incentiu per a després d'aquesta, si finalment Pedro Sánchez és investit, perquè baixar el suflé, perquè aquest suflé el que fa és replicar precisament el discurs i l'argumentari de Vox, que ara mateix el poden instrumentalitzar per intentar fer veure que ells van guanyar les eleccions, que és cert, però que no tenen majoria, ok, però jo crec que el principal interessat per desinflar aquesta bombolla, aquests Cayetanos dient que estan puto defendiendo España i tots aquests vídeos que hem pogut veure tots que són patètics, això només beneficia a mig termini a Vox. Per tant, jo penso que, i en la línia de la pregunta que ens feies, que jo crec que no, que en cap cas això és sostenible. Ara bé, quan hi hagi això, l'aprovació de la llei de l'amnistia, això s'ha tornat a activar, quan hi hagi els diferents grans hites de legislatura pactats amb els, sobretot amb els socis independentistes, perquè això no ho veurem amb les lleis socials. És curiós, però no ho veurem, aquestes manifestacions dels grans patriotes, no les veurem contra la reducció de la jornada laboral, o això, bueno, no genera tanta passió.
Si estan demanant, vaga general.